Notícies migdia amb Núria García.
Molt bon dia, són 2:15. El Taulí ja té a punt el pla de contingència per saber com actuar en cas d'un repunt important de casos de coronavirus a la ciutat. El document s'ha estat cuinant en les últimes setmanes un cop la situació a l'Hospital de Sabadell s'ha normalitzat després de més de 3 mesos de feina intensa sense descans per la Covid-19. Tot i que el nou pla de contingència haurà de ser validat pel Departament de Salut en última instància, avui els responsables de la Corporació Sanitària el presentaran al govern municipal. Serà en una reunió aquesta mateixa tarda de la qual se n'informarà posteriorment. Entre els aspectes que recull el document hi ha quan i en quines circumstàncies s'hauria de posar en marxa l'Hospital Temporal Vallès Salut, que, recordem, continua habilitat a la pista coberta d'atletisme per donar resposta a un possible rebrot. És el principal titular del dia, però en tenim més. El repassem tot seguit.
Titulars.
L'exalcalde i regidor d'Esquerra Republicana, Juli Fernández, plega.
He comunicat ara mateix a l'alcaldessa que he decidit deixar l'acte de regidor a l'Ajuntament de Sabadell. És una decisió que només té una explicació, que és poder tenir tot el temps per centrar-me en les meves responsabilitats a nivell nacional, les meves responsabilitats com a delegat del govern de la Generalitat.
Aquest era el moment de l'anunci aquest matí. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia. Una decisió, la de deixar l'acte de regidor a l'Ajuntament de Sabadell, que respon, com ja heu escoltat, a la voluntat de poder concentrar-se en la seva responsabilitat com a delegat del govern de la Generalitat a Barcelona en un moment excepcional com l'actual. Pere Ferrés, número 9 de la candidatura republicana, ocuparà el lloc de Fernández, alcalde, entre el 2015 i el 2017.
Els llibreters i els floristes ultimen els detalls per celebrar el pròxim 23 de juliol la festa del llibre i la rosa.
D'aquí a tot just una setmana, els dos sectors intentaran recuperar part del terreny perdut per no haver pogut celebrar la Diada de Sant Jordi a conseqüència de la pandèmia. Tot i que hi haurà parades de llibres al carrer, no serà ni de bon tros com un 23 d'abril normal. Així ho ha assenyalat Carles Fàbregas de la Llar del Llibre.
I el tema de les parades és que, esclar, nosaltres no podem garantir distàncies socials i mans amb producte d'aquest antialcohòlic i això. No podem garantir la separació amb una parada conjunta com es feia cada any. I, per tant, els llibreters hem decidit que el que vulgui muntarà parada davant de la seva botiga o el més proper que pugui.
Pel que fa als floristes, que no tindran parades al carrer, vendran roses blanques en homenatge a les víctimes de la Covid-19.
La plantilla del Sabadell passa els últims tests serològics previs al play-off.
És un requisit indispensable per part de la federació en la prèvia d'aquesta promoció. Els acaben de passar fa uns minuts al mateix hotel de concentració, mentre la primera sessió d'entrenament a Terres Andalusa serà aquesta tarda a Marbella.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Els serveis. Comencem per la previsió meteorològica. Manuel Álvarez, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Després d'una matinada amb xàfecs torrencials a la costa central, a hores d'ara es mantenen encara alguns intervals de núvols, sobretot cap al nord-est, litoral, prelitoral central, però ja sense precipitació. En tot cas, durant aquesta tarda podria caure algun ruixat ja amb força menys intensitat i de caràcter molt local a l'interior de les comarques del nord-est. A més, algun núvol d'evolució cap al Pirineu que no deixarà precipitacions. Pel que fa a la temperatura, valors més baixos, tret de Ponent i Terres de l'Ebre, on es mantindran semblant, i serà precisament en aquests sectors on superaran els 30 graus. De cara a demà encara persistirà la possibilitat d'algun xàfec molt local, però que podria ser intensitat forta fins a mig matí a punts novament de la costa central. Seran fenòmens fins i tot més locals que els que es produïen aquesta matinada. Els núvols es mantindran unes hores més, però farà més sol al llarg del dia i això permetrà que pugi la temperatura. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I ara comprovem com funciona aquesta hora el transport públic. Cristina Adrián des del Transmet, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments, metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de Generalitat i Rodalies de Catalunya circulen a normalitat per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens informen les empreses operadores d'aquests serveis. I recordar, però, que la línia R1 de Rodalies es dona servei alternatiu per carretera entre Malgrat de Mar i Blanes pels desefectes del temporal Glòria. I això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Molt bona tarda.
Gràcies, Cristina. Passen pràcticament 6 minuts de 2 quarts, entrem en matèria.
La notícia del dia.
Membres de la Corporació Sanitària Parc Taulí presentaran aquesta tarda el redactat del pla de contingència que el centre sanitari ha elaborat per establir els protocols que se seguiran davant de possibles brots de coronavirus. El document que, tal com va avançar Ràdio Sabadell, s'ha enllestit dimarts d'aquesta mateixa setmana, és ara a la taula del Departament de Salut, que és qui l'ha de certificar del tot. L'òrgan col·legiat d'adaptació post-Covid, l'organisme que ha substituït el comitè de crisi que el Taulí va posar en marxa durant la pandèmia, fa setmanes que treballa, Pere, en aquest document.
El redactat ha d'establir el pla que traçarà l'Hospital de Sabadell en cas de rebrots de coronavirus a la ciutat. Així, per exemple, s'inclouen quins casos i de quina manera s'hauria d'obrir l'Hospital Temporal Vallès Salut, ubicat a la pista d'atletisme de Catalunya, o quina situació faria que el centre sanitari es plantegés tornar a medicalitzar hotels, com va passar en el cas del Verdi. El doctor Salvador Navarro, membre de l'òrgan, explicava divendres al Cafè de la Ràdio que el pla de contingència també ha d'establir, per exemple, quan s'haurien d'obrir les dues noves plantes d'urgències.
De quina manera podem, i ho estem dibuixant ara, tancarem un pla de contingència dimarts proper, el dia 14, en el qual inclourem això. O sigui que encara no està decidit quin és el nombre de malalts que decidirem obrir una altra vegada la primera o la segona planta on va estar la UFI. Si és que ha de ser d'UFI, si és que ha de ser de llit convencional de planta, això ho estem acabant de decidir ara.
Segons ha pogut saber Ràdio Sabadell, aquesta tarda, 4:45 PM, diversos membres de la Corporació Sanitària Parc Taulí es reuniran amb l'alcaldessa Marta Ferrés i la regidora de Salut Sònia Sada, també amb membres de l'equip de govern, per traslladar-los aquest document. La previsió és que després d'aquesta trobada l'alcaldessa pugui fer públiques les valoracions del consistori sobre aquest redactat, que, recordem-ho, encara no ha rebut el vistiplau definitiu per part del Departament de Salut.
I avui la cap del Servei de Vigilància Epidemiològica al Vallès Occidental i Oriental ha defensat que els rastrejos dels contactes de les persones positives per coronavirus es facin des de l'atenció primària. Rosa Maria Sal argumenta que els professionals de la salut estan més ben capacitats per resoldre els dubtes de la ciutadania i que parteixen d'una confiança amb els pacients que no tenen aquests rastrejadors. Ho ha expressat en una entrevista als matins de TV3.
Nosaltres mateixos, som alguns, ens ho trobem, no? I l'atenció primària, òbviament, també, segons qui truqui, o millor, tenen dubtes. Els hi pots explicar, els pots tranquil·litzar, a vegades tenen necessitats, també ho pots canalitzar, etc. No? Vull dir, és una funció molt de confiança establerta i de que també ofereixes un plus, no?
Sala també ha aprofitat per explicar la diferència entre els rastrejadors i els serveis de vigilància epidemiològica com el que dirigeix.
Sí, la diferència es basa en el tipus de contactes que segueixen cadascun dels serveis i en la seva capacitat per fer recomanacions. Els rastrejadors només es comuniquen via telefònica amb els contactes domiciliaris dels casos positius per veure si tenen símptomes i si respecten l'aïllament. En el cas dels epidemiòlegs o dels professionals dels CAPs, busquen els contactes socials dels positius i estableixen mesures de control en aquests espais. De fet, segons ha explicat Sala en aquesta entrevista, la majoria dels nous positius provenen de les interaccions socials en grups, de la gent jove i també dels adults joves.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
És un altre dels temes del dia. L'exalcalde Juli Fernández deixarà de ser regidor de l'Ajuntament de Sabadell el pròxim 24 de juliol. Fernández ha anunciat avui que renuncia a l'acte de regidor per poder centrar-se en la seva tasca com a delegat del govern de la Generalitat a Barcelona. El seu lloc l'ocuparà el psicopedagog i militant d'Esquerra, Pere Farrés, número 9 a la llista dels republicans en les darreres eleccions. Farrés serà el 7è regidor d'Esquerra després que Isabel Casals, germana de la desapareguda Muriel Casals i número 8 de la llista, hagi renunciat ocupar la plaça per motius personals. Juli Fernández ha fet pública la seva renúncia a l'acte de regidor després de comunicar-li personalment a l'alcaldessa Marta Ferrés. Ho ha fet en una roda de premsa als jardinets de la Fundació 1859 Caixa Sabadell, acompanyat dels seus companys de partit. Nosaltres hi hem parlat després de l'anunci sobre el perquè de la decisió i els plans de futur. Això és el que ens hi ha explicat. Juli Fernández, regidor d'Esquerra Republicana i exalcalde de Sabadell, que avui ha anunciat que deixa l'acte de regidor a l'Ajuntament de Sabadell. Molt bon dia.
Bon dia.
Per què aquesta decisió arriba en aquest moment?
Bé, com he explicat, jo tinc altres responsabilitats, com sabeu, com a delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya. Durant els darrers mesos, amb la situació del Covid, l'exigència i la intensitat per fer-hi front i, per tant, per assumir les meves responsabilitats, doncs és molt gran i, per tant, he cregut convenient que era un moment, ara que s'acaba el curs polític el mes de juliol, doncs era un moment adient per poder deixar l'acte de regidor, que no el meu compromís polític amb la ciutat, ni el meu compromís polític amb Esquerra Republicana de Catalunya Sabadell, ni amb la política local, que sempre jo sóc molt conscient de que he sigut alcalde de la meva ciutat, és el millor que li pot passar a algú que vol servir i vol ajudar a la seva gent, i per tant sempre exerciré en favor d'allò que cregui que millora la vida dels meus veïns i veïnes, d'allò que cregui que millora la meva ciutat, i evidentment sempre tindré aquest rol d'haver fet d'alcalde de la meva ciutat.
En quins moments es quedaria del seu pas per la política, doncs, a primera línia de Sabadell?
Home, jo crec que el millor sempre és quan veus que propostes polítiques passen. I, per tant, la constitució del govern de transformació, en un primer moment amb la Crida i després l'ampliació amb la gent d'Unitat pel Canvi i de Guanyem, i poder consolidar, doncs, un govern que ha fet i va fer moltíssima feina, i com explicava, no són opinions, jo crec que hi ha dades objectives que així ho fan palès, com pot ser, doncs, el soterrament dels ferrocarrils de la Generalitat, o com pot ser el pla de recuperació de parcs infantils que ara s'està duent a terme, o el pla d'asfaltat, o la inversió a l'Hospital Taulí per fer dues plantes d'urgències que ara hem pogut fer servir en aquesta situació excepcional de Covid. Són elements que un el fan estar content d'haver pogut treballar durant aquest temps al servei dels seus ciutadans i ciutadanes, doncs amb la màxima responsabilitat a l'Ajuntament de Sabadell. I també em quedo, doncs, amb el talent de molta gent que he tingut el plaer de conèixer i compartir, doncs, aquest moment, tant a dins de l'Ajuntament, tant del meu partit com d'altres partits que estaven amb mi al govern. Tots sabeu que tinc una relació especial amb l'alcalde Sarracán, i també li tinc molt afecte a la Marisol, i també hem compartit molt amb el Joan Berlanga, però també amb molts altres regidors i regidores del meu equip, els que estimo intensament. I amb molta gent de la ciutat que ens ha ajudat, que ens ha explicat què faria, que a vegades hem estat d'acord, que d'altres no, i que seguirem tenint l'oportunitat de compartir visions, perquè, com deia abans, jo continuo viu i sobretot, i espero que per molt temps, i actiu en la política i en la vida de la nostra ciutat, i assumint aquestes responsabilitats a nivell nacional que ara, doncs, són especialment exigents.
Responsabilitats que podrien anar a més, perquè el president Quim Torra hauria de convocar eleccions aquest any, aquest era el compromís. Vostè es veu com a diputat d'Esquerra al Parlament de Catalunya?
Jo sempre, sempre el que he fet ha sigut treballar per intentar ajudar i servir els meus veïns i veïnes a Sabadell i per un anhel de llibertat nacional i de justícia social. I sempre estaré a disposició d'allò que els militants i les militants del meu partit considerin que pugui ser més útil. Per tant, si ells i elles ho consideren, endavant, però a dia d'avui jo no em plantejo aquesta situació perquè la principal qüestió que ara hem d'abordar és aquesta situació tan complexa i dura que té la Covid i que és el motiu pel qual jo deixo la meva acta de regidor. No cap altra, perquè com és evident en el ple, ser diputat i regidor és compatible, en el ple n'hi ha, i per tant no va per aquí, va perquè necessito poder dedicar la intensitat que es mereix al moment al màxim d'esforços.
Com està vivint des de la primera línia també aquesta gestió de la Covid-19, d'aquesta pandèmia que ha posat contra les cordes, doncs, entre altres coses, el sistema sanitari públic?
Doncs intentant ajudar tot el que puc a alcaldes i alcaldesses, a la delegació del govern de Barcelona, en tenim 127 municipis i en aquests moments complicats tenim una relació molt intensa, especialment amb els municipis més petits, amb els municipis mitjans, que també tenen doncs, menys capacitat tècnica i a vegades és on hi ha molts dubtes, però sempre a disposició, evidentment, també de la ciutat, de l'alcaldessa Ferrés i de les ciutats grans. I sempre explicant que hem de tenir molt present que el coronavirus segueix amb nosaltres, que el que hem de fer és que per poder conviure amb ell és prendre una sèrie de mesures, com són la distància física, la higiene de mans, l'ús de la mascareta, que ens ajuden a intentar evitar els possibles contagis i trencar les cadenes de transmissió, i treballant intensament amb el CatSalut i amb la resta de departaments, amb Interior, però també altres que no es veu tant, però que també fan els seus plans de desescalada, com pot ser Cultura, perquè és un dels àmbits més castigats per la situació de la Covid, doncs per tal de poder reprendre la vida, però sempre tenint present que hem de prendre les prevencions i tenir els mecanismes de detecció de casos i de rastreig doncs el més ben preparats possibles, i alhora aquí a Sabadell, al Vallès, tenim un equipament, no?, que és l'Hospital Temporal Vallès Salut, que donarà, doncs, si cal, servei a la ciutat i a tota la nostra regió sanitària en cas que sigui necessari. Per tant, doncs, treballant en tots aquests fronts i en algun altre que segur que em deixo.
Juli Fernández, exalcalde d'Esquerra Republicana i regidor fins al dia 24, que és quan es farà efectiva aquesta renúncia. Sort i molts encerts.
Moltes gràcies, i permeteu-me també agrair-vos a la ràdio la feina de servei públic que feu, a tots i a totes les professionals que ens hem, doncs, aquests anys hem estat treballant conjuntament. Agrair-vos sempre el respecte i l'estima que m'heu transmès. Moltes gràcies.
Gràcies.
Notícies migdia.
Falten 11 minuts per arribar al punt de les dues. Ara és moment d'explicar-vos que floristes i llibreters es preparen per viure un 23 de juliol ben diferent dels habituals. La crisi sanitària del coronavirus va obligar a ajornar el Sant Jordi i la Diada del Llibre i la Rosa es va traslladar a dijous vinent. Ara bé, l'ambient als carrers, la voluntat dels llibreters i el sentir dels ciutadans tindrà poc a veure amb una diada habitual. Ho repassem en aquest reportatge de la Mireia Sanz.
Sant Jordi arriba al carrer.
No,
No, a veure, dijous vinent no vindrà ni Sant Jordi, ni tampoc el drac ni la princesa. Serà una jornada per gaudir dels llibres i de les roses, amb certa aroma a la diada de Sant Jordi, però llibreters i floristes coincideixen a assenyalar que una festa com aquesta no es pot ajornar. De fet, l'ambient a Sabadell no tindrà res a veure, no hi haurà parades d'entitats, ni tampoc de roses ni de llibres, sinó que el gruix de l'activitat es concentrarà a les llibreries i a les floristeries. El regidor de Cultura, Carles de la Rosa, assegura que d'aquesta manera es poden garantir totes les mesures de seguretat.
Que les llibreries poden garantir les mesures de seguretat, les perimetracions, els circuits, tenen també, doncs clar, climatització. El que ells faran serà obrir una mica més l'horari comercial, segurament a migdia quedarà obert i fins a unes hores més enllà del vespre. D'aquesta manera, doncs, hi haurà més opcions de poder comprar llibres o poder dinar.
La ciutat tampoc respirarà Sant Jordi amb activitats culturals organitzades per l'Ajuntament, que ha cedit tot el protagonisme a les biblioteques, que sí que acolliran algunes propostes per als més lectors. I és que el llibre és un dels protagonistes de Sant Jordi i autors i editorials fan mans i mànigues per ser els més venuts en aquest dia tan especial. Aquest any els rànquings no seran tan destacats, per bé que el Gremi de Llibreters de Barcelona els donarà a conèixer, i les previsions de vendes han fet que els llibreters no hagin comprat llibres com per un Sant Jordi habitual, sinó en la línia de preparar-se per una festa i per donar la benvinguda a l'estiu, un èpico de temps per llegir. Ho explica Anna Mora, de la llibreria Macondo.
Hem fet una petita comanda, però evidentment no sé, sí, no té res a veure amb la comanda que haguéssim fet un 23 d'abril habitual, que seria preparar una parada i preparar una botiga, perquè no té res a veure, no? Hem fet potser el que podríem fer com de preparar-nos per l'estiu, que també sempre ens preparem una mica, no? I tenim els títols que nosaltres volem recomanar, els llibres que també han sortit ara i que s'estan venent bé.
I és que a nivell de vendes és sobretot una jornada carregada d'incerteses. Molts ciutadans ja van celebrar el Sant Jordi per la diada el 23 d'abril i n'hi ha d'altres que potser no hi seran i per tant no s'acostaran a aquests establiments. Així ho assenyala Rafael Sabater de Sabadell Còmics.
També bé, és una cosa que mira, ens ve una miqueta així, quasi bé de rebot, no? S'ha de fer, fa gràcia fer-ho, sí, anar a la festa del llibre doncs sempre fa gràcia, no? Que com a mínim un cop a l'any es pugui fer. Però sí, realment, no sé, els inputs que tenim de moment de la gent és que hi haurà molta gent de vacances, és un dia que ja fa molta calor, no és el mateix passejar el 23 d'abril que fer-ho el 23 de juliol, de dia costa més, no?
Precisament per això els llibreters no s'han preocupat en excés per tenir els llibres més mediàtics, aquells que més es vendran, sinó que estan pensant en els seus clients i lectors habituals. És el cas de la Libreria de la Plata i de la seva responsable, la Cecília Picún.
No tendremos los libros mediáticos, ni, o sea, que tendremos los libros el perfil nuestro, lo que habitualmente recomendamos, lo que nos gusta leer y compartir y comentar, los de los clubes de lectura.
Un dels trets característics de Sant Jordi és el percentatge de descompte que fan els llibreters als seus clients pels vols de la diada. En aquesta ocasió, la promoció no serà del 10%, tal com detalla Carles Fàbregas, de la Llar del Llibre.
El que passa és que aquest any, com que ja et dic, per la situació de les llibreries i la que està caient i tot això, els llibreters de Sabadell hem arribat al pacte de fer el 5% de descompte com a deferència als nostres clients, perquè no tenim cap obligació de fer-lo, però com a deferència doncs, els llibreters farem un 5%.
Les llibreries no s'instal·laran de forma conjunta al passeig de la plaça Major, sinó que cada establiment col·locarà una parada concreta davant de les seves instal·lacions. I els altres protagonistes de la jornada són les roses. El Gremi de Llibreters i el de Floristes s'han posat d'acord per celebrar aquesta jornada. De fet, el president del Gremi de Floristes de Sabadell i membre de la Junta del Gremi de Floristes de Catalunya, en Sergi González, assegura que el que ha marcat la data exacta de la celebració és el temps de floració de les roses i la necessitat que les flors siguin boniques. Ho explica el Sergi de Garciflors.
Van dir, quan es pot fer? Quan triga un rosent tornar a fer una rosa, no, maca? O sigui, quan podem donar garanties de poder celebrar un Sant Jordi? I llavors van calcular això, que com a mínim han de ser 3 mesos perquè un roser torni a fer la rosa maca, i per això es va traslladar, doncs, això, en comptes de l'abril al juliol.
Ara bé, malgrat aquests càlculs, a la ciutat no hi haurà tantes roses com en un Sant Jordi habitual, i és que la previsió de vendes no tindrà res a veure. El Gremi de Floristes ha xifrat que els guanys cauran entre un 70 i un 80% respecte a un Sant Jordi habitual, una previsió a la qual coincideix en Jordi Caral, de la floristeria Caral.
Jo he fet una compra d'un 20%. Bueno, jo sempre tinc una miqueta de varietats de totes. Ja parlo de colors, perquè si no, no dels noms tampoc. Principalment la vermella, hi ha la blanca que hi ha una miqueta de propaganda, però sí blanca també, i la groga i la rosa. però en principi penso que la vermella és la que s'hauria d'imposar perquè és la que durarà una mica més.
Ho deia ara Jordi Carall, aquest any la rosa vermella, la tradicional i característica, haurà de compartir terreny i protagonisme amb la blanca. Aquesta flor servirà aquest any com a homenatge a les víctimes de la pandèmia arreu del món.
I encara en l'àmbit literari us expliquem que la periodista sabadellenca Negrau ha publicat una traducció al català de la novel·la Gerona, de Benito Pérez Galdós. Aquest episodi nacional relata la resistència de la ciutat de Girona davant del setge napoleònic que va tenir lloc durant la Guerra de la Independència el 1809. Per a la periodista, aquesta novel·la demostra que no existeix una diferència entre la identitat catalana i espanyola i que el poble sempre és víctima de les males decisions dels que manen.
Una lectura política moderna que va convèncer Negrau de fer la traducció al català. El projecte va néixer a Girona el desembre de l'any passat de la mà de Societat Civil Catalana, entitat que ha patrocinat el llibre. A part de la traducció canònica del text, la periodista també inclou referències al procés independentista català i a la pandèmia del coronavirus.
Galdós descriu un moment en què el lideratge polític i social a Catalunya i a tot Espanya és un desastre, si no hi ha èlits, o les elits que hi ha fan més nosa que servei, i és el poble el que paga les conseqüències, bé, ha de suplir les carències d'aquesta classe dirigent que diguem-ne que no hi ha per on de coger-la, no? Això jo penso que és exactament el que ens està passant ara, especialment doncs, en el marc del procés. Si a més hi sumem, doncs, ja dic, el paral·lelisme amb la pandèmia, amb el coronavirus, ja em sembla molt esgarrifós.
El treball està prorrogat per la delegada cultural de l'Ajuntament de Madrid, Andrea Levi, i el periodista gironí Albert Soler. Aquest vespre es presenta a la Masia de Can Rull a les 7.
I vos, què dieu que aneu a fer a la Creu Alta?
Doncs no tinc clar si avui toca veure bicicletes, cross-country o allò que li diuen fotball, ara.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Com si fos el Sabadell d'inicis del segle XX, però actualitzats amb l'última hora dels esportistes de casa nostra. En Twitter, reproductors online i sense barrets, ni pipes de fumar, ni monocles.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, de 2 a 3, a Ràdio Sabadell.
Trobo que aquests del futbol, enguany, ho fan prou bé.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Recta final de Notícies Migdia, que dediquem a repassar les informacions més enllà de la ciutat. El Palau Reial de Madrid ha estat l'escenari avui de l'homenatge d'estat a les víctimes del coronavirus. Helena Moliste, molt bon dia.
Bon dia, hi han assistit el rei i la reina d'Espanya, Pedro Sánchez i el seu govern, i també tots els presidents de les diferents comunitats autònomes. En l'acte també s'ha volgut fer un homenatge a totes les persones que han treballat a primera línia. La infermera de l'Hospital Universitari de la Vall d'Hebron, Aroa López, ha parlat en nom del col·lectiu mèdic.
En mis años como supervisora del servicio de urgencias en el Hospital Universitario Vall d'Hebron he tenido experiencias muy difíciles, pero esta nos marcará para siempre. Ha sido muy duro. Nos hemos sentido impotentes, con una sensación brutal de incertidumbre y la presión de tener que aprender y decidir sobre la marcha. Hemos dado todo lo que teníamos. Hemos trabajado al límite de nuestras fuerzas y hemos vuelto a entender, quizás mejor que nunca, por qué elegimos esta profesión, cuidar y salvar vidas. Aunque muchos compañeros tuvieron que dar su propia vida para ello.
Salut reforçarà amb 500 persones els equips de vigilància d'atenció primària.
Ho ha anunciat fa pocs minuts la consellera de Salut, Alba Vergés. Aquests reforços arriben per escurçar el temps en què un possible positiu estigui en contacte amb altres persones. Ara Salut calcula que amb el nou personal es podria aïllar un possible positiu en un període de 3 a 5 dies.
I deixem el coronavirus per parlar de política perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha citat Quim Torra a declarar per desobediència el 29 de juliol.
Aquesta citació correspon a la segona causa per desobediència que el president de la Generalitat té oberta per no retirar la pancarta en suport als presos del Palau.
Segons per arribar al punt de les dues, marxem. Fins aquí el Notícies Migdia que hem fet amb la Rocío García a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora, radiosabadell.fm, i també a través de les xarxes socials. Ara, informació esportiva a l'Hotel Suís. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.